Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No ho ha pogut explicar o no ha volgut.
Però sí.
Sí, suposo que sí. Però, què tal? Com esteu? Passeu, passeu. Benvinguts al Barça Reservat, episodi 21 d'aquesta segona temporada. Avui amb el Javi Miguel, amb el Xavi Campos, amb el Bernat Soler, aquí a punt per parlar de diferents històries. Parlarem del New Era Visionary Group. Sí, alguns de vosaltres ja... Ah, ja sabeu què és. Altres, què és això? En parlarem, perquè és bastant de reservat, aquest tema.
Simplement us diré que tingueu les carteres...
Què vols dir?
Controlades.
Bé, és bastant de reservat, però al tot costa també n'hem parlat i evidentment que potser n'haurem de seguir parlant. Però abans, l'últim episodi, vam acabar, recordeu, amb aquell mail que enviava el Barça a tots aquells clients, a gent que havia comprat llotges VIP, dient, no?, on els comunicava el Barça que finalment no podran fer servir aquest servei fins com a mínim fins al gener del 2026. L'any que ve, i això ens feia tenir dubtes una mica de la data del retorn també del públic general a l'estadi. Era una mica estrany que no anés de la mà els clients de les llotges VIP del públic general. Bé, el Barça encara no s'ha pronunciat a aquesta hora, el dia d'avui, quan estem gravant aquest reservat, de si finalment el retorn parcial al Spotify Camp Nou es farà aquesta temporada o es farà ja la temporada que ve, que vaja, seria l'opció més raonable ara mateix, però... Encara el Barça manté aquesta porta oberta de poder jugar un partit al maig al Camp Nou i a poder ser el clàssic. Vull dir, aquesta incògnita encara la volen mantenir oberta. Algunes persones, cada vegada menys, però n'hi ha encara, entre ells, evidentment, des de la Junta Directiva. Per tant, la mantenim oberta. Però, d'entrada, el més important era saber què passava amb Montjuïc, els Rolling Stones finalment no venen, i per tant, Campos, aquest tema de Montjuïc, el Barça i jugar a l'estadi Lluís Companys, com està?
Resolt.
Perfecte. Resol, què vols dir?
Resol, que vol dir que el Barça ja té el compromís i la garantia per part de BCM. Desconec si estan signats els papers, però vaja, ja és una qüestió molt, molt formal, perquè es puguin jugar, si és necessari, els 2-3 partits, tant de bo siguin 3, del mes de maig, tant de bo siguin 3, perquè un podria ser la
semifinal
de la Champions, del mes de maig, que el Barça ha d'afrontar com a local, contra el Madrid, contra el Villarreal, i aquesta possible tornada de les semifinals de la Champions.
Bé, doncs aquesta, jo insisteixo, és l'opció més raonable, ja tens l'okay.
Jo crec que sí.
Doncs s'acaba la temporada de Montjuïc i sí. Ja tanquem el tema. L'altre
tema del Camp Nou, que és veritat, com dius, que no volen renunciar a poder jugar algun partit al mes de maig, aquests partits del mes de maig, a mi em sona molt el lema aquell del no surrender de la porta quan va perdre les eleccions
sí,
del 2015. Saps, un eslògan i aquella tossuderia de sobretot de Joan Laporta de no acceptar que segurament el més raonable és no forçar la màquina aquesta temporada amb el Camp Nou, perquè d'aquesta manera no has de fer unes feines d'adaptació del terreny i de l'estadi i no deixes de treballar tot el temps possible perquè al final estigui acabat abans.
Perquè tu la gespa, han corregut molt per anar posant la gespa, la pots anar posada, però els accessos, aquelles grues gegants, sí. Amigues del Bernat Soler, que li agraden tant aquestes grues, tu no les podràs treure, vull dir, hauràs d'adaptar els accessos quan hi hagi el retorn parcial amb aquestes grues. És que és tot molt complicat.
Una tossuderia, ho hem dit moltes vegades aquí, més absurda que mai, perquè no hi havia cap tipus de pressió per part dels socis del Barça, ni del barcelonisme, per tornar com abans millor. És a dir, que la gent li fa molta il·lusió tornar al Camp Nou, però amb unes condicions i quan estigui, doncs, perfectament. Però...
També hi ha aquell punt que et diuen, no, però ja sabeu que si tu et relaxes, llavors els paletes potser relaxen i no compliran amb els terminis. Bé, no crec.
Espera que els digui l'IMAC sobre aquests terminis i sobre aquesta possibilitat que no volen despreciar encara de jugar un partit al maig.
El tema és que tampoc poden trigar gaire més, som a mitjans de febrer, a dir quan on es jugarà el clàssic, perquè hi ha tot el tema de la venda d'entrades. I a l'àrea comercial, des de l'àrea comercial, jo us diria que aquesta incertesa amb aquest retorn inquieta bastant a l'àrea comercial del Barça, aquest retorn al Camp Nou, no? Sobretot amb el clàssic. Per què? Perquè és cert que tu el ticketing general, més o menys, tindràs el mateix aforament si tornessis al Camp Nou, tindràs el mateix aforament que Lluís Companys, potser una miqueta més o no. Aquí no hi ha el problema. El problema és amb tots els packs i VIP Experience i tot el que tu on realment fas calaix i fas diners. Llavors, aquestes entrades, aquests packs s'han de començar a moure i a l'àrea comercial comença a ser una mica inquiets perquè diuen, ostres, és que això ens ha de dir ja el club sí o no. Màxim, al març ja hem de començar a comercialitzar tots aquests packs. I tota aquesta incertesa, doncs l'àrea comercial espera que el club es pronunciï aviat. Per tant, no hauríem de trigar gaire a saber ja finalment, a confirmar al Barça que el Clàssic es jugarà a l'estadi Lluís Companys i ja s'ha acabat. Perquè si no, ja em diràs tu, quan comencis a vendre entrades al mes d'abril, és que són molts diners, eh?
Bé, jo crec que en l'últim Clàssic, aquell de la temporada passada, el dels Rolling Stones, crec que el Barça va...
7-8.
Entre 7 i 8 milions d'euros va recaptar només per un sol partit i era Montjuïc. Sí, sí. Per cert, parlant dels Rolling Stones, el que no s'ha sabut és per què finalment han cancel·lat o ajornat l'inici de la gira, no?
S'han de posar ICAT.
Eh?
Hem de posar ICAT.
Ho saps tu, Bernat? Sí,
sí. No ho sé. Però,
No té res a veure amb el Barça.
Hi ha hagut una trucada de Joan Laporta?
A mi em van dir, una amiga em va dir, home, però el Barça, que ara, com que vam fer l'acord amb els Rolling Stones per portar el logo a la samarreta amb Spotify, segur que té via lliure, via directa per trucar.
Home, segur que el telèfon del...
Bé,
com es diu, el que sempre hi és a la... Sempre no, però ha vingut.
Ron Wood, el guitarrista, viu a Barcelona. Sí, home,
doncs,
ja el truques i dius, escolta, Ron, pots ajornar uns dies la gira mundial.
I segur que ho fa perquè són molt culers. Però bé, doncs esperem, no trigaran gaire a confirmar que el Clàssic s'ha de jugar al Lluís Companys, perquè si no, a veure si al final no podran vendre les entrades. No, això també és bastant impensable. Javi Miguel, avui ens portes un joc. Joc amb informació. Però és una mica un joc.
Una mica un joc, o com a mínim,
nosaltres farem un joc.
Exacte.
Perquè tu, de què ens vols parlar avui?
Bueno, una mica també el tema comercial, que estàveu parlant, doncs de la venda de samarretes a les tendes del Barça. Suposo que molta gent deu tenir curiositat per saber quines són les 4, 5, 6 samarretes més venudes aquesta temporada.
Home, sí. A veure, algunes jo crec que seran fàcils, però aquí fem el joc. Anem fent poc a poc el
poc
joc. Bueno, i què anem, de dalt a baix, de la primera cap a baix o de baix cap a dalt?
Com voleu fer-ho?
No, marxa, diríem, compte enrere, compte enrere.
Vale, doncs fem les sis.
Vinga.
Les sis camarretes més venudes aquesta temporada, eh?
Va,
la sisena.
Campos.
La sisena, home, jo estava pensant en la primera.
Clar, la primera
és molt fàcil. Jo crec que la primera l'encertarà tothom.
La sisena, no, dos més amunt... Clar, sisena, jo què sé.
Per Stegen?
No.
Koundé?
No,
però la posició és un defensa.
Sí?
És un defensa.
Cubarsí.
Molt bé.
Cubarsí ha sigut una de les grans novetats aquesta temporada de les ventes. Ha sigut una pujada espectacular, a més...
El que portem d'aquesta temporada, eh?
Sí, aquesta temporada. A més, de molta gent de fora, que és el que més ha estranyat. O sigui, ja els turistes demanen la samarreta de Pau Cubarsí.
Cubarsí.
Pau, deuen dir Pau.
És el dorsal número 2, que és un dorsal...
És més barata, perquè només és un número.
Exacte. Sí.
també.
Una pasta,
tot és més barat un número que dos?
Clar, sí.
Això no ho havia pensat. Com que és tan cara, no sé.
Sí.
No havia pensat això.
Sí, demanes els primers...
Cada jugador, evidentment, hi ha molts que tenen stock amb el seu personalitzat, però si hi ha altres que pots fer-ho, estampar-les, clar.
En sisena posició... Pau Cubarsí.
Cinquena,
Bernat.
Cinquena, a veure...
És més, jugarem només amb vosaltres dos perquè jo ja me la sé, per tota gràcia.
Doncs Pedri.
Prova un altre, digue-li la posició.
La posició, aquest és migcampista, va. Migcampista ofensiu, però migcampista.
Dani Olmo. Caram, doncs ja no sé. Gavi.
Gavi,
la cinquena... Evidentment, el target de Gavi són adolescents i nenes. Aquesta gent, sí.
Això ho tenen
molt assumit, que les nenes i adolescents són el seu...
És el seu públic, eh?
El seu públic, i és on té molt èxit el Gavi. És un tema futbolístic, crec. Aleshores, és un tema més de si és... que cau així com és més guapet o...
Clar,
això passava també...
Agrada més.
Em van recordar amb Bartra. Bartra tenia sortida només en el tema de les nenes. El 90% de les ventes que hi havia de samarretes era
les noies
també
compraven Bartra. I ara passa el mateix amb Gavi,
però molt més pujat a tot el tema.
Perfecte, cinquena posició, Gavi. Quarta posició.
Vinga. Molt bé.
Home, m'ha ajudat molt.
Pedri. Però aquí després comentarem, perquè aquí hi ha matitzacions. Hi ha que fer algun petit matís amb aquest tema. Sí, Pedri és la quarta posició. I la tercera?
Tercera.
Lewandowski.
Un altre que aquesta temporada...
Olmo.
Que aquesta temporada ho ha fet molt bé.
Rafinha.
Rafinha ha sigut una explosió, ho han dit, respecte a l'any passat, que l'any passat apenes ja tenia
èxit.
Ostres,
clar, és que el canvi amb Rafinha deu ser...
Ha sigut, però amb el tema Rafinha i Pedri hi ha una situació curiosa. En principi, és la tercera la samarreta més venuda, Rafinha, la quarta Pedri. Però, al dia postpartit, si Pedri ha fet un bon partit, que generalment sempre ho fa... La camiseta més venuda a respecte a Rafinha és la de Pedri. Sí, Pedri supera Rafinha.
Li fa sorpassa. Li fa
sorpassa. El dia després de partit, eh?
El dia després de partit, Pedri es ven més que Rafinha. Sí. Clar, és que fa uns partits, Pedri...
El dia a dia és Rafinha, però quan hi ha partit i fa un bon partit, la gent demana... Es veu que és molta gent que ha anat a Montjuïc, hi ha molts turistes...
I surten i diuen, oh, Pedri.
Clar, Pedri, Pedri. Pues el dia següent, a por Pedri, a por la samarreta de Pedri. Ara la segona.
Segona i primera és fàcil.
Lewandowski.
Sí, sí, la primera... Lewandowski. Lewandowski és la samarreta. A més, molta regularitat. O sigui, no baixa mai. O sigui, sempre està el segon, al segon. O sigui,
és un
això
dels
té...
cracs, que, clar, dels grans jugadors. I la primera,
Lamine
Yamal.
Lamine Yamal. A més, Lamine Yamal destaquen que el seu target és tothom.
O sigui, universal,
o sigui, són turistes, socis, aficionats,
nois, noies,
adults, petits, és indiferent. En canvi, l'any passat era més socis i culers, no tant turistes.
Clar, clar.
Encara no tenia aquest...
L'Eurocopa, tot, no?
Doncs no fa pas gaire, jo vaig voler comprar una samarreta del Barça amb el nom de Lamine Yamal, just després, més o menys, del Gamper aquell contra el Tottenham, que va fer aquella irrupció, i vaig estar-me molta estona a la botiga del Barça de la que hi ha a la Rambla, a prop de Canaletes, perquè van haver de fer-me el nom, lletra a lletra,
no el tenien.
Perquè no el tenien, clar. I evidentment no estava ni una impresa per defecte, no? I el 27, que era el dorsal que va portar la temporada passada, i me'n recordo que no la demana ningú, diu no, no la demana ningú
encara. Però això quan? L'any passat?
L'any passat, estic parlant de principis de la temporada.
Que fort!
És a dir, estiu del 23.
Que fort!
Acabava de debutar.
Sí, sí, sí.
Ara a mi m'han comentat que més o menys són unes 150 samarretes al dia.
Amb una botiga.
Amb una botiga.
150, em sembla
150
poques.
150 samarretes en un dia
de la Lamine
Yamal.
De la Lamine, de la Lamine Yamal. D'acord, d'acord.
Vale. 150 al dia, multipliquem. I
per botigues i per això.
Amb una botiga, eh? Uh-huh. Imagineu-vos. Ara...
Hi ha un asterisc aquí, amb
sí,
aquest rànquing.
Sí, hi ha un asterisc important.
És a dir, és un fora rànquing.
Ah, me'l puc imaginar.
Hi ha un asterisc
jo
important.
Jo és la que compraria.
Sí. A veure, hi ha un jugador que ja no està al Barça, que segueix venent samarretes com si no hagués...
com a xurros.
Com a xurros. Evidentment, el Barça no té els drets d'aquesta explotació, però qualsevol aficionat, qualsevol persona, pot anar a la tenda, demanar una samarreta llisa i estampar el nom que vulgui i el número que vulgui. Doncs...
Sí, el Barça no pot posar la samarreta amb aquest nom.
No pot, ja no pot, però el que sí que pot fer qualsevol aficionat que vulgui és fer-ho. I suposo que ja us ho podeu imaginar, qui és, però sí, Leo Messi, si fan una comptabilitat, és la tercera samarreta, seria per sobre de Rafinha i de Pedri,
sí,
encara...
Lamine, Lewandowski, Messi és la tercera.
Messi seria el tercer...
Amb... O sigui, la gent va allà i diu, he comprat aquesta samarreta, posa'm el 10 i posa'm el nom de Messi.
Estem parlant d'unes 20-25 al dia, en cada tenda, que demanen...
Amb Messi.
A més, la gent de les tendes estan obligats a dir-los, escolta, aquesta samarreta no la porta Leo Messi. O sigui, no és la...
Estan obligats a explicar...
Clar, perquè sàpiguen, no, aquesta samarreta... No. Sobretot als turistes, això és absolutament indiferent.
Home, clar.
Agafen la samarreta llisa i s'estampen el nom de Leo Messi. I un altre que ara mateix està una miqueta apujat, que ara feia temps que la gent l'havia oblidat, sabeu qui és?
Neymar.
Ah, sí?
Des de que ha fitxat pel Santos, no se sap per què, però ha hagut una revifada de samarretes de turistes que volen estampar-se a l'Onça i al Neymar.
Ostres.
És curiós. I dels jugadors en, que són, entre cometes, legends, no? Saps qui és un espanyol que té encara... Home, estem parlant de coses de 4, 3, 2 samarretes, eh? Però encara la gent
encara
demana...
Demanen? Quina?
Iniesta. Ah. Andrés Iniesta. Encara hi ha gent que vol la samarreta d'Iniesta, aleshores fa comprar una llista i s'estampa el nom d'Andrés Iniesta.
Que xulo, doncs escolta, molt curiós el que ens expliques.
De Figo no, eh?
No, Figo!
Encara les esborren o no? Perquè va haver-hi, sí, quan Figo se'n va anar al Madrid, hi havia el servei de treure
no?
El nom de Figo. Sí, sí, sí.
Que bo, doncs aquest rànquing de les samarretes més venudes que ens ha portat el Javi Miguel. I ara seguim parlant de una mica comercial, també és el tema, perquè és el moment de parlar del New Era Visionary Group. Mm-hmm. De què estem parlant? Què és això? A veure, fa un parell o tres d'episodis, recordareu que aquí vam dir, a la comissió delegada de la Lliga estan estudiant tota aquesta operació dels seients VIP, i llavors ja vam explicar que hi havia molts dubtes amb una part d'aquesta operació, sobretot amb la procedència dels últims milions, aquells 28 milions que van arribar tard, perquè no veien del tot clar l'origen i ni l'empresa d'on venien aquests milions, que en canvi els que venien de Qatar, doncs la Lliga ho veia més bé, però que l'altra part no, i que això potser arribaria, ho presentarien com a recurs al CSD. Això ho vam dir fa uns episodis. Doncs bé, aquesta setmana el diari Ara i el diari Confidencial han anat publicant més informació al voltant d'això, i el Bernat Soler és un tema que també ja està bastant a sobre, i llavors ara intentarem explicar una miqueta la situació.
Fem un resum molt ràpid, que us recordeu, final de l'any passat, del 2024, el Barça amb dificultats per inscriure Olmo i Pau Víctor, i finalment aconsegueix vendre un paquet de seients VIP, concretament el Barça va dir que eren 475 seients VIP, i els ven a dues empreses, de les quals no en diu el nom. I fins i tot en la roda de premsa que va fer la Porta va dir que per allò de...
confidencialitat.
Dels criteris, de les clàusules de confidencialitat, no podia dir els noms de les empreses que ho havien venut. Bé, el CSD, el Consejo Superior de Deportes, li dona la cautelar al Barça, permet inscriure a Olmo i a Pau Víctor, però la Lliga no hi està d'acord, i aleshores entra en un litigi, i ara s'ha de debatre, perquè això és una cautelar, no és una decisió final. Bé,
ara afegirem algun detall més d'aquesta cautelar amb el Campos.
Gràcies a aquest litigi obert, podem saber coses i detalls, per exemple, els noms de les empreses, perquè la Lliga, evidentment, té els noms de les empreses, perquè el Barça li va passar, i ara n'ha tingut accés doncs, també a aquests mitjans que deies. Aquestes empreses són una de Qatar, que es diu Fort Advisors, i l'altra empresa que no sortia, finalment ha acabat sortint. Es diu New Era Visionary Group, és una empresa que amb la que el Barça ja té un acord que es va anunciar el mes de novembre de l'any passat, un acord segons el qual aquesta empresa, insisteixo, New Era Visionary Group, s'encarregarà del desplegament de la tecnologia 5G, 5G Plus, al nou Camp Nou. Durant 5 anys, tot el tema de les dades, de nivells i ja de velocitats supersòniques.
Això és molt bèstia, o sigui, la connectivitat d'un estadi tan gran com el Camp Nou ha de ser, això és una potència, ha de ser una gran empresa de telecomunicacions que s'encarregui d'això. Perquè...
Si té un preu, o sigui, per aquest servei, per aquesta...
Sí, per aquest servei, sí.
Infraestructura, el Barça paga.
Bé, aquí començaríem amb un dels matisos. Aquesta empresa, New Era Visionary Group, no se li coneix cap tipus d'experiència en el món de les telecomunicacions, tot i que el Barça va anunciar que era líder mundial en connectivitat i integracions d'infraestructures.
De fet, si entres al seu web, només expliquen aquest acord amb un escut del Barça, però no hi ha altres clients ni altres partners.
I ara parlarem també de qui hi ha darrere d'aquesta empresa. Però bé, aquesta empresa és el que després resulta que li compra el Barça el segon paquet de seients VIP per valor de 28 milions d'euros, i aquí és on la Lliga...
Bé, per més valor, però de moment va ingressar aquests 28.
28 milions és l'ingrés que fa ara per poder inscriure Olmo. Sí, per més valor, crec que són 100 milions. I aquí és on la Lliga li diu, ep, Barça, no me la tornis a fer aquesta. Aquesta empresa és una amiga teva, un soci teu, un proveïdor, que ja t'ha fet un servei de connectivitat, i ara me l'estàs intentant colar com a... que et pagarà pel seient VIP. Això ja m'ho vas fer amb Libero i presentant-me pagadors suposats que finalment no van arribar. I per tant, la Lliga li diu al CSD, jo aquests 28 milions d'aquesta empresa, de New Era Visionary Group, que té la seu un emirat, que és Ras Al Khaimah, és un dels emirats àrabs que hi ha, doncs no ho veig clar i no te l'accepto. I aquí és on ara doncs el CSD haurà de decidir què pot passar, que si aquests diners el CSD està d'acord amb la Lliga i no els veu clars, aleshores hauran de tirar enrere aquestes inscripcions.
Clar, la qüestió de tot això, més enllà que evidentment sempre es miri que tot això estigui ben fet i que l'empresa tot sigui legal, que en principi el Barça diu que tot això ha passat als controls que ha de passar, compliance, tot això, que és tot legal, és que pot tenir, com que ha entrat amb un recurs al CSD presentat per la Lliga, això pot tenir una conseqüència esportiva relacionada amb Dani Olmo. D'això que fins ara el que has explicat, només un... Clar, a mi em crida l'atenció que la clàusula de confidencialitat amb aquesta empresa es posa ara per seients VIP perquè no es pot anunciar el nom i no es podia saber què, i en canvi, quan tu tanques aquest acord al mes de novembre no hi havia clàusula de confidencialitat.
Bé, potser...
Es va anunciar amb un comunicat i amb declaracions del soci, del principal soci, de l'empresa i tot.
Potser un dels motius pels quals no es va voler anunciar el nom d'aquesta empresa era, d'una banda, per no despertar, aixecar la llebre respecte que ja era una empresa que en el seu moment havia arribat a un acord amb el Barça, i potser també perquè potser podíem investigar una miqueta i adonar-nos de qui és el CEO d'aquesta empresa, que és un senyor...
Qui és? A veure,
senyor...
qui hi ha... Un moment, l'empresa has dit com... Has explicat aquesta empresa on té la seu, el capital...
Té la seu a Ras Al Khaimah, que és un emirat àrab, però després tenen una sucursal espanyola, que es diu Iberia, es diu New Era Visionary Group Iberia S.L., amb un capital de 3.000 euros, i que té un altre administrador, que és un espanyol, que es diu Francisco Massa Sánchez. La seu està en una residència particular, en un pis de la Rambla 11 de Setembre de Barcelona, això és el barri de Sant Andreu.
Me'l conec molt bé, el barri soc d'allà, és al costat, és a la Rambla, a la part sud de la Rambla, al costat del Narcís Sala. És un pis, com tu
és un
dius.
Pis, és un bloc. És el pis d'aquest senyor.
Sí, és un pis.
De fet, la seu internacional, la dels Emirats, està en una oficina de coworking, d'aquestes on treballen diferents empreses.
Has dit capital de 3.000 euros, clar.
I com pot ser que tot això, amb un pis de Sant Andreu i una seu de coworking, sigui, com van dir en el comunicat del mes de novembre, un líder mundial en connectivitat i integracions d'infraestructures?
Doncs no ho sé. Això ens haurien de... Bé, allà hi havia...
No, hi ha líders mundials.
Deu tenir un wifi molt potent. Deu tenir un wifi molt potent a la seva casa.
Aquell pis de Sant Andreu, va...
Perquè això veia el Barça. He anat a buscar el...
Et dic una cosa. Parlem amb el Sant Andreu, que segurament s'aprofita d'aquell wifi d'aquell pis, perquè deu anar...
Té el millor wifi de Sant Andreu.
D'anar-s'hi sala, d'anar a tope.
Però més enllà d'això, el CEO, el màxim dirigent d'aquesta New Era Visionary Group, és un senyor de Moldàvia que es diu Ruslan Birladeanu. A Moldàvia parlen romanès, és un entremig.
I no l'acabes de controlar, no l'accent.
I aquest senyor va ser polític, va ser vicepresident del Partit Socialdemòcrata de Moldàvia, d'on el van fer fora perquè va ser condemnat per frau, cometre unes irregularitats a l'hora de no pagar uns serveis de duana, però és que a més està acusat d'una estafa immobiliària a molts ciutadans de Moldàvia. Aquest senyor ha hagut d'escaquejar-se. Va estafar fins i tot el primer ministre. El que passa que en el primer ministre de Moldàvia li va pagar el que li havia estafat, però a la pobra gent que va invertir, doncs no. La premsa independent, la que pot treballar de Moldàvia, s'ha fet molt ressò d'aquesta figura, de Ruslan Birladeanu, que també està acusat d'amenaces, insisteixo, d'accions de corrupció, intentar subornar agents anticorrupció, agents fiscals, en fi, una autèntica peça.
I aquest
peça. Aquest és el CEO, el director general de l'empresa líder en connectivitat que el Barça ha acordat donar-li, un, la connectivitat 5G del nou Camp Nou, i dos, els seients VIP, juntament amb l'empresa de Qatar.
Els seients VIP es paguen,
sí.
Els paguen, per l'altre no, tu li pagues, i no hi ha allò del compliance que ha de fer una revisió d'aquests contractes.
Està tot en ordre.
Està en ordre, un tio que té tot aquest historial delictiu i la seva seu de l'empresa és un cowork.
No ho sé.
A mi em sembla que no pot estar en ordre.
Jo crec que aquí el soci del Barça és qui ha de decidir si aquestes coses estan bé o no estan bé i ha de demanar explicacions. De moment no ho està fent i el club va tirant. I el compliance...
Però
doncs...
li hem preguntat al soci del Barça si li sembla bé aquesta operació. Amb tot això que acabes
d'explicar... Perquè en el soci del Barça no li han dit quina era l'empresa, ho ha hagut de dir el Diari Ara i el Confidencial, i avui ens en fem ressò nosaltres, no? Sí, la veritat és que no és una situació que sigui la més idònia, i veurem com acaba tot, perquè més enllà de les qüestions ètiques, morals i de sospites que no proves que puguem tenir, hi ha una realitat, que és que aquesta operació econòmica la Lliga no la veu clara i no l'accepta, i si això al CSD li dona la raó, doncs tindrà conseqüències.
Home, en tot cas, és lògic que la Lliga no ho vegi clar, amb el que estàs explicant de qui és aquest personatge, no?
Però més enllà d'això, el que no veu la Lliga és que diu, vostè ara ha venut els seients VIP a una empresa que fa 4 dies li va vendre la connectivitat. Això és com allò de...
Li va comprar.
Li va comprar la... Bé, per 5 anys...
El servei de connectivitat. De connectivitat, sí, sí.
Això és com allò de l'empresa Aramark, els Frankfurts, per simplificar, que de sobte també compra una part de tot el tema NFTs, de tot el tema de l'art digital, tot allò tan difícil d'explicar, no?
I a Barça Studios també es van ficar, no?
Sí, és que Barça Studios i Barça Vision, al final és una amalgama de noms que volen dir el mateix. Sí, Barça Vision, sí.
Bé, això, evidentment, s'haurà d'anar seguint pel que, insistim, pel que diem. La importància també de tota aquesta qüestió que estem explicant és que la Lliga ha presentat un recurs al CCD, o vaja, el recurs que ja presentava el CCD per tirar enrere la cautelar de Dani Olmo, i ha portat aquesta informació que considera la Lliga que, com a mínim, doncs no veu del tot clara l'origen, sobretot, d'aquest pagament que es va fer els últims dies amb retard dels 28 milions d'euros que venen de Dubai mitjançant aquesta empresa New Era Visionary Group. Doncs això és el que la Lliga ha portat perquè s'ho estudiï al CCD. I dèiem que això té una conseqüència directa esportiva, que és que pugui afectar la cautelar de Dani Olmo i de Pau Víctor, que, clar, fins ara, Campos, el que sorprèn també és que, tot i que hi ha aquell límit que posava el CCD que el mes d'abril havia de resoldre's, el Barça, sempre que preguntes per aquesta qüestió, estan molt tranquils.
Sí, sí, estan segurs que les llicències de Dani Olmo i de Pau Víctor serviran fins a final de temporada.
I això,
i no és una sensació, sinó que està basat en el criteri i l'anàlisi que han fet els serveis jurídics del Barça d'aquesta qüestió. El motiu perquè el CCD té unes setmanes encara, fins al 7 d'abril concretament, per decidir sobre aquest tema, sobre el fons d'aquesta qüestió, potser ho fan abans, però el límit és el 7 d'abril. Però, tot i que la decisió del CCD, i amb tot això que expliqueu, hi ha més risc, sigui negativa...
Sí, tot i que el 7 d'abril digui el CCD, doncs no.
La
no
cautelar queda,
no raó,
queda exempta. El Barça pot agafar aquest cas i dur-lo amb la resolució del CCD al jutjat de contenciós administratiu i aquí obtindria un marge de temps perquè tots dos poguessin acabar la temporada. Insisteixo que aquesta és la versió del Barça a partir del criteri i l'anàlisi que han fet els serveis jurídics del club.
Clar, jo no sé ara si tota aquesta informació que ha portat la Lliga, clar, fins al 7 d'abril tenen per resoldre sobre el fons, sí. Que és... Però, clar, t'aporta una informació que tampoc és fàcil de... O sigui, has de fer estudiar bé l'empresa, el rastreig dels diners... Vull dir que jo no sé si amb tot això podran resoldre-ho abans del 7 d'abril amb tot això que porta la Lliga.
És el termini màxim que pot utilitzar el CCD per resoldre aquest tipus de casos. Vaja, ja s'apanyaran el CCD a resoldre-ho de la manera que vulguin. Però si fos negatiu pel Barça, el Club Blaugrana... com a mínim tenen la impressió i certa certesa que les llicències serviran fins a final de temporada. No sé si el 30 de juny o fins a l'últim partit que jugui al Barça aquesta temporada, que serà més aviat el mes de maig, que no pas el mes de juny.
Segurament els pròxims dies sentirem a parlar de més viatges de Joan Laporta i Xavi Puig, i Joan Soler normalment viatja amb ell, a Dubai per aquesta qüestió, perquè al final el problema, diríem, el tens amb aquesta empresa matriu que la tens a Dubai i no sé, veurem. I a part perquè falta un pagament, falten més diners, vull dir que potser el Barça ara s'està movent més ràpid per intentar doncs acabar d'aconseguir tots aquests pagaments. Bé, veurem com evoluciona aquest cas, perquè amb Dani Olmo només li faltaria, i Pau Víctor, però ara li faltaria només que tornés a posar-se en dubte la seva cautelar, la seva inscripció, perquè ara també és un altre... Esportivament amb Dani Olmo hi ha una altra, no incògnita, però saber, el tema físic, si s'aconsegueix arreglar, i dos, quin encaix té en l'equip i si té un encaix en l'equip titular, perquè aquí Flick té una idea amb Dani Olmo.
Quina idea?
Té una idea, sobretot amb aquest mig
del camp. Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.